Ràdio Maricel a cel obert.
Doncs això, ens traslladem com els dèiem als jardins del Retiro el passat dissabte, atapeïts de públic i també amb la presència, no cal dir-ho, majestuosa dels nostres gegants, les tres parelles de gegants que van presidir aquest acte inaugural de les festes del Corpo, els gegants centenaris, els gegants moros i també els gegants americanos. Sense més preàmbuls, com els dèiem, els deixem amb les paraules inicials a càrrec de l'alcalde de Sitges, Miquel Forns.
Honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya. Senyores regidores, senyors regidors de l'Ajuntament de Sitges. Senyor delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya. Senyora directora dels Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals a Barcelona. Senyor rector de la parròquia. Senyor president de la Societat Recreativa El Retiro. Senyora presidenta de la Comissió de Corpus i membres de la Comissió. Senyor pregoner, pubilles, senyors i senyores expositors, geganters i geganteres, senyores i senyors. Molt bona tarda a tothom i gràcies per acompanyar-nos un any més a la inauguració de la 73a Exposició Nacional de Clavells i la 22a Mostra de Bonsais. L'acte que suposa el tret de sortida de les festes de Corpus Christi d'enguany. Dono la paraula tot seguit al president de la Societat Recreativa El Retiro, l'entitat que un any més acull aquesta exposició.
Moltes gràcies, il·lustríssim senyor alcalde. Com que vostè ja ha saludat protocolàriament en tothom, jo no és que m'ho estalviï, sinó que ho estalvio a la concurrència. Siguin tots molt benvinguts. Pel Retiro un any més és una satisfacció i podríem dir també un honor acollir l'exposició de Clavells i l'exposició de Bonsais que vostès poden veure al Cafè de l'Art del Retiro, és a dir, en sortint del Retiro a mà dreta. És una exposició que també té la seva singularitat, té el seu esforç. Jo només voldria comentar, si la megafonia m'ho permet, dues coses. La primera és que em sembla que en aquests temps una mica complicats que tots estem passant, que passa la ciutadania, que passem les entitats i que passa l'administració, per aquest ordre, doncs em sembla que aquest és un bon exemple de col·laboració sense necessitat del que en podríem dir rascar-se la butxaca entre una entitat que en el fons l'únic objectiu que té és treballar per Sitges i una administració que en el fons l'únic objectiu que ha de tenir és, i té, és servir els seus ciutadans. Però a més com que ja fa anys que tenim l'exposició de Clavells aquí, a mi m'agradaria destacar una cosa i sobretot fer un agraïment especial a tots els expositors que un any rere altre fan possible aquesta manifestació que en aquests moments, per tradicional, ja és curiosa. I jo els hi voldria dir que per coincidències del calendari el Retiro aquest any col·labora amb la Comissió de Corpus i col·labora cedint l'espai i acollint amb molt orgull i amb moltes ganes l'exposició de Clavells, però que també el Retiro, la setmana que ve, conjuntament amb l'Ajuntament, organitza la 6a Festa de la Poesia a Sitges. I que per coincidències de calendari, dissabte que ve, o sigui d'aquí 8 dies, en aquest mateix espai on avui vostès estan, hi haurà els mateixos Clavells, les persones seran diferents i en aquest escenari hi haurà 6 poetes catalans que estaran recitant els seus poemes. I em sembla que la millor forma que tenim d'acollir una festa de la poesia i uns poetes catalans, o uns poetes de qualsevol lloc, és amb aquesta aportació de la societat civil sitgetana que passa per cultivar clavells i per oferir-los. Crec que d'aquesta manera retem un homenatge important aquelles persones que amb l'ideari noucentista l'any 1918 van fundar l'exposició de Clavells amb una idea molt clara. Hem de fer país, hem de construir civilitat i hem de fer que aquest país i aquesta civilitat arribi a tot el que llavors en deien les classes socials del poble, no? Doncs bé, han passat molts anys, el Retiro segueix sent on era, gràcies a Déu, anava a dir, però suposo que també gràcies a qui sigui i gràcies a tots nosaltres, el Retiro segueix aquí, l'exposició de Clavells segueix aquí i tindrem els poetes per poder-los mostrar que el que creiem en aquest poble l'any 1918 ho mantenim ara i ho seguim creient. Dit això, i per acabar, alcalde, ja sé que m'estic extenent potser una mica massa, jo sí que volia fer un reconeixement a la Comissió de Corpus i singularment a la seva presidenta, la senyora Montse Cortiada, perquè crec que en el seu moment, amb tota la complicació que porta fer coses des de la societat civil, que vol dir que tothom hi posa el temps, hi posa les ganes, hi posa la il·lusió i al mateix moment també hi posa que sap que s'empiparà, perquè sempre ens acabem empipant, jo crec que s'ha fet un esforç per, partint del respecte al que teníem, partint de l'estima al que existia, intentar donar-li un tomb, intentar augmentar-ho, procurar que agafi una nova dimensió. I això em sembla que, i em perdonaran, jo per formació sóc antropòleg i per tant sé que això de les tradicions populars és una cosa molt complicada, aconseguir que una tradició popular es mantingui i al mateix temps es vagi renovant és un gran mèrit. Per tant, felicitats a la Comissió de Corpus, felicitats a la presidenta de la Comissió, evidentment, felicitar l'Ajuntament perquè mantingui aquesta comissió i felicitar a totes les persones de Sitges que fan possible aquesta festa. Estem envoltats de clavells. Jo només els hi voldria recordar, en aquests moments, que són moments difícils, que als anys 50 a Sitges es va fer una auca de Sitges, que la va escriure el senyor Malagelada, que era... Pel públic que hi ha aquí ho entendran, era el gendre del doctor Benaprés. I li va il·lustrar l'il·lustrador més gran que potser hem tingut al segle XX en aquest país, que és en Cesc, i que tots hem pogut viure amb ell des de l'any 76 fins a la seva mort a través de les pàgines de l'Avui. I un dels versets d'aquesta auca, que tenia 48 rodolins, que és el que ha de tenir una auca, un dels versets que molts vam poder veure en el seu moment en aquell bar xatet que avui ja no existeix, en forma de rajola, sortia un individu més aviat grassonet, amb bigot i amb cara de satisfet, com si fos un americano, ben vestit, amb un clavell a la solapa, i el verset que llavors es feien en castellà deia «A ver quién le tose a él si es de Sitges su clavel». O sigui que amb aquesta exposició que tenim davant segurament ningú ens podrà cridar ni ens podrà dir res i ens en sortirem. Moltes gràcies.
Gràcies, president. Bé, aquest any l'encarregat de pregonar la festa de Corpus és en Valentí Montgall. En Valen, com tothom el coneix a Sitges, és una persona estretament vinculada a les tradicions de la nostra vila. Tot i que la seva professió de restaurador últimament doncs, l'ha allunyat una mica de la primera línia, de la primera fila. Ell va ser de ben jove president de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges i va ser promotor, entre altres coses, de la recuperació del Ball de la Moixiganga i de la fundació de la Colla Jove de Castellers de Sitges. És una persona amb opinió, una persona sempre interessada per tot allò que succeeix a Sitges i està especialment implicada en projectes de preservació dels productes de la terra a través del programa Slow Food o el quilòmetre zero que afavoreixen el consum dels productes de proximitat. És un gran encert, doncs, de la Comissió de Corpus haver pensat que en Valentí Montgall aquest any ens faci el pregó del clavell. Una festa que aquest any més que mai combina el gust per la preservació de les tradicions, però amb la introducció de noves propostes. Avui, doncs, aquesta ocasió ens ha merescut poder treure en Valen per una estona de darrere els fogons de la Salseta perquè ens faci aquesta tarda la millor de les receptes inaugurals pel Corpus 2012. Valen, tens la paraula.
Hola, moltes gràcies. Honorable senyora Joana Ortega, il·lustríssim senyor alcalde, senyores i senyors regidors, senyor president del Retiro, senyora presidenta de la comissió i membres d'aquesta, sitgetans i públic en general. Vagin per endavant els meus desitjos d'avorrir-los el mínim possible en les properes dues hores i mitja, cosa prou difícil, ja que, com comprendran, em trobo més segur entre fogons i cassoles que aquí dalt, davant d'aquesta carxofa metàl·lica impossible de fer al forn. Malauradament, pels entusiastes del Corpus, el pregó que tot seguit els escoltaran poc hi té a veure amb aquesta festa tan nostra. Per mi, la participació activa en la festa va acabar en dos temps. El primer, quan el carrer Sant Pau va deixar de fer aquella catifa llarga que ocupava gairebé tot el carrer, com les que s'acostumaven a fer a molts més carrers que no pas ara. El segon temps va arribar en el moment en què vaig començar a treballar a l'hostaleria. No vull oblidar, però, aquell cosi amb clavells que aquells entranyables mestres ens feien cuidar a l'escola Esteve Barratxina, quan érem més petits, ja que la participació dels infants al Corpus ve força de lluny. Recordo que de petit m'agradava molt ajudar a fer les catifes del carrer Sant Pau, on els pares tenien la barberia i botiga de souvenirs, i on passàvem moltes hores de l'estiu. Una de les coses que més m'agradaven era veure les cares d'admiració dels nostres visitants i l'ambient del carrer que es vivia llavors. Eren altres temps, quan les relacions humanes entre veïns es produïen de forma natural, donat que eren sempre els mateixos, com també ho eren els llocs on més es produïen aquests tipus de relacions, per exemple, les botigues de proximitat, com la polleria que teníem al costat de la barberia, on es trobaven un dels almes màters de la catifa que es feia al nostre carrer, els Fuster. Oi que sap de qui parlo, senyor alcalde? Tampoc puc passar per alt els dos anys que vaig fer de mercenari del Corpus, quan de ben jovenet vaig guanyar uns calerons transportant els cossis dels expositors al Retiro. Recordo quan havíem de pujar escales estretes i anar al terrat de la meva estimada veïna, que ja no està entre nosaltres, la Teresa Mateu Reventós, la Tresina, com l'anomenàvem, al barri del Poble Sec. Quan anàvem a Can Gomà o com quan anàvem a Can Robert a buscar la col·lecció de l'amic Joan Comas o dels de la Sínia de la Dionísia. Quan hi penso, reconec que molts sitgetans som uns afortunats per haver conegut encara aquell sitges rural de Sínies i Masies. Com que del Corpus puc parlar ben poc, hauré de dir quatre coses sobre les flors i la seva aplicació a la cuina. Fa 10 anys no hauria pas imaginat que per parlar de flors a la cuina hauria de referir-me a la flor de Sant Joan. I si ara ho puc fer és gràcies a una conversa amb un dels millors gastrònoms i escriptors que té la nostra vila, l'amic Joan Sella, qui en una conversa sobre gastronomia, tema original quan parlem ell i jo, vàrem coincidir en la similitud de la flor de Sant Joan i el curri. Amb tot, mai he trobat una aplicació directa d'aquesta flor a la meva cuina, més enllà d'una prova no reeixida d'una salsa que havia d'acompanyar uns molls. Ara bé, el que em va sorprendre va ser trobar aquesta flor protagonitzant una recepta d'un dels millors xefs espanyols d'aquest moment, l'Andoni Luis Aduriz, del restaurant Mugaritz, en un dels seus llibres, i amb qui també vàrem coincidir sobre el paral·lelisme d'aquesta i el curri. Ara, quan els cuiners de casa nostra porten més de dues dècades enlluernant el món i liderant l'avantguarda gastronòmica, els catalans podem dir amb el cap ben alt que cap al 1324 un cuiner català i anònim va escriure un dels primers llibres de cuina que es coneixen al vell continent, el llibre de Saint-Sauvy, una obra escrita en català que ens ensenya tècniques que encara avui identifiquen la nostra cuina. Ens mostra com a quotidianes combinacions que en el present qualificaríem de gosserades, com el dolç i el salat, l'agredolç o fins i tot el fet de posar en el mateix plat carn o peix amb fruita. Precisament en aquesta obra trobem, com és lògic, les primeres referències a l'ús de flors a la nostra cuina. Es tracta de l'aigua ros o aigua de roses i l'aigua naf o aigua de flor de taronger. L'aigua de roses també es podia emprar com aigua per rentar-se les mans abans i després dels àpats, però la cuina donava sabor a molts plats de cereals, pastissos i confitures. Amb els seus pètals s'aconseguia un tint que donava color a la mel, el sucre i un xarop. Els receptaris medievals els trobem amb el nom de rosats. El llibre de Saint-Suvi utilitza l'aigua de roses per tal d'aromatitzar una llet d'ametlles espessida amb midó i endolcida amb mel o sucre. També ens dona una original forma de menjar el mató, que avui dia podia passar per un dolç ben modern. Ens aconsella picar bé el mató en un morter amb sucre o mel i deixar-lo amb aigua de roses o bé amb l'aigua de la flor del taronger. No sé vostès, però jo trobo aquesta combinació molt delicada i encertada. Mató amb el perfum de les roses, o encara millor, la flor del taronger. Altres flors que trobem són la poncella de la taperera, que anomenem tàpera, que anem trobant en receptaris al llarg de tots els segles i que avui, sobretot, podem gaudir-ne confitada en sal i vinagre. A Mallorca gaudeix de molta popularitat, la recolecten silvestre i la preparen en conserva. Però, és clar, amb la tàpera ens passa el mateix que amb altres productes. Quan anomenem la paraula flor, sempre pensem en els clavells, en les roses, en una infinitat de colors i formes delicades. Sovint ens oblidem que una carxofa, una coliflor o un bròcoli també són flors. És per aquest motiu que quan la Generalitat va voler fer complir una llei europea que prohibia la venda de flors, una bona colla de cuiners ens vàrem sumar a la iniciativa, a la campanya organitzada contra aquella llei, i per sort vam aconseguir que les flors comestibles es poguessin continuar comercialitzant. Les flors poden tenir dues funcions a la cuina, la purament ornamental i la funcional, integrant el seu gust al plat. Les flors a la cuina són l'antítesi dels germinats, altres productes que ara estan força de moda. Si per una banda aquests darrers representen la concentració de sabor i nutrients en un ésser tan petit, les flors serien pinzellades subtils de sabors. De flors per cuinar n'hi ha un munt. De fet, la majoria són comestibles, sempre que hagin estat produïdes expressament per l'alimentació. Així doncs, que a ningú se li passi pel cap de tallar quatre geranis dels nostres cossis per tal d'acompanyar una amanida si el dia abans els hem ruixat amb productes químics. I si n'hi ha una empresa capdavantera en conrea flors per distribuir a comerços i restaurants, és Pàmies Hortícoles. Dos germans, sobretot en Josep, que lidera a Catalunya la lluita contra els aliments transgènics i defensa plantes amb ús terapèutic, com l'estèvia rebaudiana o altrament anomenada la planta del sucre, amb tants beneficis pels diabètics. Podem citar flors de pensament, els clavells de caputxina, la begònia, el clavell de gos, la rosa i la flor elèctrica, entre d'altres. Sí, sí, la flor elèctrica, d'origen brasiler, usada com a condiment i com a planta medicinal, amb efectes antibacteriològics i antiinflamatoris. Expliquen que alguns metges rurals les utilitzaven per adormir la boca i arrencar queixals. I si algú de vostès l'ha tastat algun cop, haurà comprovat com de mica en mica la seva llengua s'anava dormint amb un lleuger pessigolleig als llavis. Però una de les flors que més trobem per cuinar és la flor de carbassó. A l'Alt Empordà fan truita de badocs, que és així com l'anomenen. Potser un dels plats més coneguts amb aquesta flor és la flor de carbassó farcida de brandada de bacallà, amb un clar origen francès. Les cuineres i els cuiners d'avui dia vivim envoltats d'estris i màquines que ens faciliten molt la feina. Tot i amb això, tenim un dels oficis més artesans del món. Des del simple pelador de patates o l'antic passapuré, fins l'últim model de Thermomix. Encara no s'ha inventat la màquina perfecta on poder ficar els ingredients i que en surti unes perfectes croquetes o uns canelons tradicionals gratinats al punt. I mirin que s'han inventat moltes màquines que sobretot estan dirigides a l'alta cuina. El Roner, la Gastrovac, la Clarimax, que clarifica brous fins poder deixar-los més nets i transparents que una infusió d'aire del Montseny. La Rotaval, que serveix per destilar qualsevol producte que ens permet l'obtenció d'aiguardents, reduccions de líquids o fins i tot extreure el sabor de la molsa del pessebre del Retiro. Ara bé, l'aparell dels meus somnis és un forn de convecció a vapor que en un prestatge pot coure una truita de patates, en un altre rostir un gall del Penedès i en un altre un llobarro al fonoll, tot al mateix temps i sense que es barregin ni gustos ni olors. I el millor de tot és que quan acabes la jornada acciones el sistema intern de neteja i t'ho deixa més net que la camisa d'un graient començar la processó. També disposem de deshidratadors, liquadores, centrifugadores i centenars d'aparells que fan que l'ofici sigui una mica menys sacrificat. Però la nostra feina continua exigint el sacrifici de fer moltes hores passant calor, nervis i cansament de cames. Sovint, el personal dels restaurants ens mirem les cares amb avorriment i de sobte comencen a entrecomençar els afamats i s'omplen els restaurants de cop. Sembla com si tothom s'hagués posat d'acord a l'hora. En el llenguatge col·loquial, els cuiners, quan la cuina s'ha omplert de comandes en pocs minuts i anem de bòlit, diem que ens ha agafat el toro o que estem a la puré. És llavors quan una carn que anava poc feta s'ha convertit en una sola de sabata o quan una paella necessitava només un minut més de forn i s'ha socarrimat, oblidat el forç del forn. Malgrat tot, no pretenc queixar-me gaire, car no vull ni pensar quines eren les condicions que havien de cuinar a l'època medieval en llars de foc, amb ben pocs mitjans tècnics, sota la pressió de la noblesa, de l'amo i senyor, o encara pitjor, la del rei, procurant no intoxicar-lo usant força espècies i conservants naturals com el pebre, la sal, etc., en un món sense frigorífics ni aires condicionats. Eren uns temps en què els cuiners i les cuineres, a més d'alimentar, eren els encarregats de reflectir en els seus plats el poder econòmic i l'estatus del senyor. Però també podem anar a l'altre extrem, ja que els receptaris conventuals ens mostren una cuina molt més senzilla i popular, allunyada de les espècies i condicionada per les diferents regles religioses amb les corresponents abstinències de carn o d'algun altre producte. Ara bé, els cuiners dels monestirs i dels convents eren uns autèntics economistes que ara havien d'administrar una minsa economia amb l'objectiu de donar de menjar a tota la comunitat, més o menys el mateix que han fet tota la vida les nostres mares i les nostres àvies, i a sobre amb ben pocs reconeixements i moltes queixes. Per sort, els cuiners de la meva generació i posteriors a la meva ja no hem viscut aquestes condicions tan dures, però només ens ha anat d'un pèl, ja que molts dels cuiners que he conegut sí que les van patir. Sempre ens explicaven mil i una anècdotes relacionades amb els forns de carbó, la calor de les llarguíssimes jornades laborals, l'estrès que produïa la moltíssima feina que comportava fer els menús turístics ideats per Fraga i Iribarne en aquells anys tan bons pel turisme i que tant van canviar la nostra vila. El ja desaparegut Primitiu Rossell, amb qui vaig tenir el plaer de treballar a la cuina de l'Hotel Subur, la primera cuina on vaig treballar professionalment l'any 1985. L'amic Carles Davant, l'amic i company Antoni Rafecas, de la Nansa, en Carles Santís, del restaurant del Celler Vell. Cuiners de formació clàssica que en un moment donat igual podien elaborar una llagosta termidor, un rap a l'americana, una bullabessa, una salsa bernesa, una amanida niçoise, un soufflé o fins i tot els populars pijames, aquelles postres que no faltaven a cap carta de cap restaurant. Aquells temps en què els cuiners compartien protagonisme amb els cambrers, uns professionals capaços de pelar una taronja sense tocar-la amb les mans o fer una crep suset davant del client i tantes altres coses més. Com vostès bé coneixen, la nostra vila sempre ha tingut una gran capacitat per atraure gent de tota mena, però en determinades èpoques Sitges ha pogut concentrar el bo i millor de diferents àmbits culturals, empresarials, etc. Als anys 60, un dels cuiners que més va influenciar la cuina de casa nostra del segle XX va ser en Josep Rondisson i Batú, que va decidir llogar al restaurant sitgetà La Cala. Rondisson era d'origen suís, deixeble i admirador del gran Auguste Escoffier, i després de treballar per importants hotels de ciutats europees, va arribar a Catalunya als anys 20, per tal de regentar un dels restaurants més importants de la capital catalana. Ben aviat, fou contractat per tal de donar classes de cuina a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, on esdevingué el més important difusor de l'art culinari. Gràcies a la seva gran tasca pedagògica, a les seves classes van assistir unes 40.000 dones durant els 25 anys en què va ser professor. Les seves lliçons es donaven impreses fins i tot amb una proposta de menú. Es van tornar a editar posteriorment, cap a l'any 1945. Durant 5 anys va dirigir la revista de cuina Menage. Va publicar moltíssims receptaris, alguns dels quals van ser autèntics èxits de vendes. La seva tasca a l'institut estava adreçada a les dones de la burgesia catalana o a les cuineres de les seves cases, on es dignificava les dones que hi treballaven, convertint-les en unes cuineres refinades. Segons testimonis de dones que hi van assistir, saber la cuina d'en Rondissoni fou una obligació i una necessitat social. A moltes llars de Catalunya, quan tocava fer d'anfitrions, es feia constar amb orgull que el menú s'havia elaborat a base de receptes del mestre. Si en volguéssim exemples, hauríem de dir que a ell li devem la popularització dels canelons, una recepta provinent d'Itàlia i que avui considerem tan catalana com el nostre xató. També va fer que el consomé de la cuina clàssica francesa fos present no només a molts restaurants, sinó a moltes llars, introduint l'ús d'aquelles pastilles de brou concentrat d'una marca coneguda que ara no anomenaré per no fer-los publicitat gratuïta. Reduint d'aquesta manera el temps d'elaboració amb l'objectiu de fer la cuina de la llar més fàcil i econòmica. Perquè l'economia de les llars i saber administrar el pressupost familiar per a la cuina era, a més dels aspectes tècnics culinaris, un dels seus objectius en les seves lliçons. Pel que sembla, la nostra vila va traure el matrimoni Rondissoni per tal d'estiuejar-hi diverses temporades, fins que decideix llogar al restaurant La Cala, del carrer Pau Barrabeig, al seu propietari, el Pedro Bloch Goetschel. L'agost de 1955, el nostre estimat Eco de Sitges ja anunciava el restaurante Bar Club La Cala, sota la direcció de Rondissoni, amb cuina selecta i servei de plats a domicili. Al llarg de gairebé 10 temporades, Rondissoni va regentar l'establiment que en aquella època, i com és lògic, era un dels que liderava la restauració sitgetana, i fou freqüentat per una llarga llista de personalitats espanyoles que vivien o visitaven a la nostra vila. Gómez de la Serna, el director de cinema i quino, els artistes Bruno i Pruna, etc. L'establiment començava la temporada l'1 de març i l'acabava l'1 de novembre, tot i que el mateix Eco anuncia la celebració de la cena de rebellón per al fin de any de 1958 com en anys anteriors. Rondissoni va regentar La Cala a una edat avançada, per la qual cosa, i per a dur a terme les seves tasques de cuiner, va necessitar d'algú que interpretés fidelment la seva cuina. Aquest cuiner va ser llavors jove promesa Jaume Grimau Bausa, qui anys més tard agafà les regnes de l'establiment juntament amb la seva esposa Anna Vigaire. El que em sobta, i molt, és que el pas per la nostra vila d'aquest gran personatge de la cuina europea i que tant va fer per la catalana hagi quedat força oblidat, i sobretot que les actuals generacions no sapiguem que Sitges va gaudir de la seva cuina. Per aquest motiu, espero que aquest pregó serveixi per tal de recordar-lo i reivindicar-lo per la nostra vila. Va ser en Jofre Vila qui em va descobrir la presència d'aquest gran cuiner a Sitges i en Jaume Rius, cambrer dels clàssics, que va permetre anar estirant del fil gràcies a les 7 temporades que treballà amb el seu prestigiós restaurant del carrer Pau Barrabeig. I l'incansable Blai Fontanals, qui també m'ha aportat algunes dades gràcies al seu treball de recerca de la història de l'hostaleria sitgetana i que un dia esperem tots veure'l publicat. Un altre dels ensenyaments del mestre que reflecteixen els seus receptaris és que els productes que utilitzem a la cuina tenen temporades, cicles que la natura ha creat i que molts de nosaltres vàrem oblidar amb el pas dels anys. L'estació natural dels tomàquets, les albergines i els pebrots és l'estiu, com la de moltes flors que usem per les nostres catifes és la primavera. Comprar amb criteris de proximitat també era el més normal, no sols de La Cala, sinó de molts de tots els establiments, fins que els temps moderns es van fer creure que el de fora, si és més barat, és millor. O dit d'una altra forma, fins que el menjar va passar a ser una simple mercaderia. Així doncs, no era estrany que La Cala es proveís de productes de les senyores de Can Mas, de l'Estrella, de conserves de la Pasquala, de peix de la peixateria del germà Saragall, etc., d'aquells comerços de proximitat de què els parlava al començament. Si molts cuiners d'altres temps s'aixequessin el cap, s'emprenyarien molt en veure que els mercats estan plens de comerciants en lloc de pagesos venent els seus productes. Trobarien a faltar moltes varietats vegetals desaparegudes i ens preguntarien com és possible que ens les haguem deixat perdre a canvi de pomes o espàrrecs barats de la Xina. Maleirien la carn de molts animals que només mengen pinsos transgènics i que contaminen la nostra terra, rius i mars. I ens preguntarien per què mengem aquells peixos que estan en risc d'extinció. Aquests cuiners rebrien amb els braços oberts productes exòtics d'una banda i altra del món, però primer defensarien els productes de la nostra terra. Veurien astorats com els productes elaborats, com sempre s'ha fet, s'han d'etiquetar com a ecològics, encarint el seu preu, mentre els altres, els que contaminen la terra i a nosaltres mateixos, són més barats gràcies a subvencions. Es preguntarien com és possible fer feliç a la gent si cuinem productes sense ànima. Els cuiners d'avui dia ja no matirem tant com els d'abans, però els catifaires sitgetans encara s'aixequen ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, sense excuses, per tal de fer aquestes magnífiques obres d'art que són l'admiració de tanta i tanta gent, i per aquest motiu, malgrat la crisi, tenim una festa del Corpus imparable. Que tots la gaudin força i durant molts anys. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Valen. Moltes felicitats per aquest extraordinari pregó que, qui ho diria, ens ha barrejat, ens ha portat Corpus, cuina, hostaleria, turisme, reivindicació, i jo diria que en algun moment del pregó fins i tot ens ha obert molt i molt la gana. Molt i molt la gana. Aquest any tenim moltíssims motius per sentir-nos orgullosos una vegada més d'una de les festes més emblemàtiques de la nostra vila. El Corpus ha estat sempre l'exemple de com Sitges manté el gust per preservar les seves tradicions i aconsegueix fer-les arribar més enllà, fent possible que milers de persones, com ha dit el pregoner, la gaudeixin i la comparteixin entre nosaltres. En aquesta ocasió és tot un honor poder comptar amb la presència de la vicepresidenta del govern del país. Abans, però, de cedir-li la paraula, m'agradaria posar en valor una vegada més la tasca de la Comissió Municipal de Corpus, encapçalada per la Montse Cortiada. I ho dic perquè aquest any, a més de l'Exposició Nacional de Clavells, de la Mostra de Bonsais, del concurs d'ornamentació floral de balcons i façanes, de les catifes de flors, del retrobament amb els nostres gegants, el Corpus aquest any ve impregnat de moltíssimes altres propostes. El menú floral, l'ou com balla, la nit de les flors, el gelat de flors, les xerrades entre clavells, les joies de flors, el refresc floral o els tallers de flors pels més petits. Amb tot això, podem dir que realment la comissió ha aconseguit que Sitges es vesteixi de Corpus per tots els seus racons, per tots els seus barris, per tots els seus indrets. Aquesta festa, que durant molts anys ha conservat i ha promogut el foment del turisme de Sitges, amb la complicitat d'expositors, de catifaires, de particulars, ara ens demostra, de la mà d'aquesta comissió, que encara pot créixer i convertir-se encara més en un dels principals actius de la gent de Sitges i dels nostres visitants. Convido a tothom, doncs, que participi d'aquestes propostes, avui, demà i al llarg de la setmana que ve fins diumenge vinent. I us convido també, a partir d'aquesta nit, a passejar una vegada més pels nostres carrers i places, a sentir-vos orgullosos de ser sitgetans i de ser sitgetanes. Passeu pel cap de la vila, admireu l'altar i el conjunt floral de la Creu Roja, que aquest any fa l'Assemblea Local 75 anys i per això fa l'altar, i gaudiu d'aquests dies tan especials. I amb tots aquests elements que citava, que ens envolten en el marc d'aquesta exposició, és un veritable honor, com us deia, comptar amb la presència de l'honorable vicepresidenta del Govern de Catalunya, que espero que estigui gaudint i gaudeixi com nosaltres d'aquest Corpus d'enguany, i a la qual, tot seguit, li cedeixo la paraula. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, alcalde, regidors, delegat del govern, directora territorial, presidenta de l'Associació de la Comissió de Corpus, president de la Societat Recreativa El Retiro, com no, el nostre pregonem permetran i senyores i senyors permetran que comenci felicitant el pregoner doncs, per aquest pregó que ha estat alhora, si em permets, original. Ha sabut conjugar molt bé, jo diria, tots els valors d'una part de la nostra cultura, de la gastronomia, però també tot una part d'aquells valors inherents a la gent que hi treballa, no? I per tant jo crec que has posat en valor també aquesta humanitat i aquest saber fer i aquest esforç i aquesta capacitat i professionalització de la gent del sector. Per tant, felicitat per aquest pregó. Abans d'iniciar dèiem amb en Valen, dèiem, generalment el pregó més difícil és aquell que fas a casa teva, davant de la gent amb la que vius, davant de la gent que t'estimes, que generalment sol ser el públic amb el qual tu et sents un nivell d'exigència major. Jo diria que amb nota, pregoner, ha estat un pregó excepcional. Voldria felicitar també la comissió de Corpus per la seva feina. Volia felicitar-lo perquè realment són 73 anys d'una exposició, són 73 anys de feina, però a més, ara ens ho explicava l'alcalde, aquest enguany doncs, es combina la tradició amb la innovació i la creativitat i per tant són prou motius per implicar la gent, que és el més important també d'aquestes festes. Unes festes a les que jo agraeixo a l'alcalde l'oportunitat de venir i d'haver-les viscut en primera persona, tant aquesta 73 exposició nacional de clavells, realment doncs, és una mostra impressionant, com també aquesta mostra de bonsais que després veurem, no? Que de fet és l'esforç, com deia, de molta gent, no? Liderat per la societat civil de Sitges, una societat molt activa que feu possible doncs, gaudir d'aquesta festa de Corpus i d'implicar-hi a tota la gent. No? De fet, és allò que convertiu cada any a Sitges en una gran catifa de flors, en un gran ram de flors que és un referent, jo diria, ja a nivell internacional, no? I en el qual hi participen artistes, perquè jo diria que en podem ja dir artistes, tota aquesta gent que dibuixa els carrers i que fa possibles doncs, aquestes creacions que ens parlin i que ens expliquin allò que volen expressar. Una suma, a més, d'aportacions individuals per una banda, però també col·lectives, en tant que són una manifestació d'aquest esperit de participació i col·lectiu de Sitges, no? Una festa també que respira un ambient, una flaire d'un esforç col·lectiu d'un poble que s'uneix per defensar les seves tradicions, un poble que s'uneix també pel Corpus, no? I és un exemple també dels moments difícils. Fa un moment ho deia el president Tella, quan deia moments complicats, l'important és que hi hagi aquesta col·laboració també entre l'administració i la societat civil. I avui n'és un clar exemple aquest de col·laboració, d'implicació, però també és una mostra i una suma doncs, del talent, de la creativitat, de la innovació, de la tenacitat, de la il·lusió també, per què no? I és amb aquests valors que se superen realment els entrebancs i les dificultats que pot tenir un poble, no? Exemples n'hem tingut amb el passat, al llarg de la història. Catalunya ha estat i ha tingut diferents fronts de complicació, no? Però sempre Catalunya se n'ha sortit perquè els catalans som un poble tenaç, fort, amb coratge, valent, que de les dificultats en sabem veure oportunitats, no? Aquests són valors, el coratge, el seny català, però també l'esforç, com deia, i el compromís són aquells valors de catalanitat, no? Són aquells valors també que ens permeten mantenir les arrels i la nostra identitat com a poble. Jo voldria acabar només dient que aquesta festa de Corpus a Sitges no és fruit únicament d'una generació, sinó que ha estat una cursa de relleus al llarg del temps, plena de dificultats, però que cada cop s'ha superat amb més força gràcies a la gent i gràcies a la seva implicació i que mai ha defallit, com ara, que tampoc són temps de defallir ni per nosaltres ni per les futures generacions. Per tant, aquesta força, aquest coratge que ha demostrat la mateixa associació a l'implicar tothom, al tirar endavant aquesta festa any darrere any, individualment i col·lectivament, és la que ens farà sortir doncs, d'aquesta situació també complicada com a país. Jo, en tot cas, volia felicitar-los a tots vostès per la seva implicació amb la festa, per aquesta festa que ja és un referent no únicament a nivell de Catalunya sinó a nivell internacional i perquè torna a situar a Sitges en aquells estàtuls doncs, de ciutat que sap combinar, com dèiem, la tradició amb la innovació, la creativitat, la gastronomia, però que també té valors com el seu paisatge, com el seu clima, com la seva gent i com aquesta llum que desprèn. Per tant, felicitats, que puguin gaudir tots vostès del Corpus amb aquesta implicació i sobretot que no deixem de perdre mai aquesta il·lusió que avui la veiem posada en tota aquesta esplèndida exposició de clavells. Moltes gràcies i feliç Corpus.
I a continuació, les paraules ja tradicionals. Queda inaugurada aquesta exposició nacional de clavells, l'edició número 73. Paraules que va pronunciar, com no, l'alcalde Miquel Forns. El pregó del Corpus i la inauguració de l'exposició de clavells que ens marca en aquest final de segona hora de programa. Petita pausa per les notícies i tornem de seguida amb més coses. Fins ara.